Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Benvinguts a bord. Estem a punt d'encetar una nova singladura marítima, una nova aventura nàutica amb el nostre programa Blau Marí. Però en els pròxims minuts abarcarem tota mena de temes i d'activitats relacionades amb el món de la mar. I ho farem començant amb l'Artur Degollada. Ell és biòleg de la Fundació Biodiversitat Marina i darrerament ha estat notícia perquè s'estan fent uns estudis sobre l'albirament de diversos cetacis en el trajecte que va de Barcelona fins a Palma de Mallorca o viceversa. Una gran diversitat de dofins, rorquals i alguna que altra espècie. En parlarem amb ell. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martins parlaran d'una manera de pescar, a la ronça. I en l'apartat gastronòmic, ells mateixos ens explicaran com preparar una rosa morena. A l'acordió del Grumet, Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries, aquest grup tradicional de les Terres de l'Ebre, ens interpretaran el tema Diuen que el peix va car. I a Panorama Nàutic marxarem fins a Cornellà. Allí parlarem amb l'Ernest Marco, gerent de ProCornellà, sobre la 16a edició del Saló de la Immersió de la Mediterranean Diving. A Plankton, la nostra biòloga, l'Aurora Requena, ens parlarà d'aquesta hipotètica illa de plàstics que diuen que volta per l'oceà. I el Manel de Ramon ens parlarà avui d'astronomia. Bueno, de fet, ell no, sinó que parlarà amb l'Albert Pla, responsable del Planetari del Museu Marítim de Barcelona, sobre l'activitat navegar mirant el cel. Per tant, molt benvinguts al Blau Marí i una abraçada en nom de tot l'equip que el fem possible. Gràcies.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui hem convidat a Blau Marí el senyor Artur Degollada, que és biòleg i director d'un programa de albirament i ubicació d'espècies de cetacis en la nostra mar mediterrània. Ara parlarem de detalls, concretament des de l'Associació per a la Biodiversitat Marina. Senyor Degollada, benvingut al Blau Marí. Què tal? Com està?
Hola, moltes gràcies.
Llegíem en un mitjà de comunicació d'àmbit nacional ara fa pocs dies que es poden veure fins a 9 espècies de cetacis en el trajecte o en l'espai que cobreix pues, les costes de Barcelona i Palma de Mallorca. Podem catalogar aquesta quantitat d'un percentatge i d'una diversitat important?
Sí, primer de tot vam voler fer aquest estudi perquè en aquesta zona no se sabia ben bé quines són les espècies més freqüents, no? S'havien fet estudis puntuals en alguna zona en concret, però no al llarg del temps, no? Nosaltres portem ja 3 anys. I a més fent un transecte directe entre Palma i Barcelona, que és sempre el mateix, no? I llavors les espècies, clar, aquestes 9 no surten sempre ni són tampoc totes igualment d'abundants. I amb aquest estudi el que pretenem és això. Llavors aquestes espècies, ara sí, per dir-te un moment, així un breu resum, la més abundant seria el dofí irradiat, que aquesta surt a vegades fins a algun centenar i tot. Clar que també depèn de l'època de l'any. El rorqual també és la segona espècie més abundant. I després ja el darrer cas seria la orca, que seria el número 9 de les espècies aquestes que hem vist, però que només l'hem vist un cop durant tots aquests 3 anys. No?
Clar, en tot cas, jo li parlava de la diversitat d'espècies pel fet de que les persones que no estan introduïdes amb aquest tipus de projectes, d'estudis i que estan dins del tema, poden arribar a pensar de que... és a dir, poden arribar a sorprendre's de que aquí davant nostre, davant de la costa catalana i fins a arribar a la costa balear, es pugui veure tal quantitat de cetacis, no?
Sí, i a més espècies que són algunes d'elles espectaculars. El rorqual mateix, doncs, és la segona espècie més gran de tot el món. El catxalot també es veu aquí, a nostres costes. O sigui, són espècies que molta gent... no ho desconeix, no? I un dels objectius també de l'estudi aquest és fer divulgació, perquè és això, si un mateix surt al carrer i pregunta a qualsevol o li diu que estem fent un estudi i que estem observant rorquals, molta gent s'estranya i es pensa que al Mediterrani doncs, no hi ha res o que és un mar pobre, i no, és al contrari, és un mar que és molt, té molta importància en la diversitat d'espècies.
Suposo que el que fa important el resultat de tot aquest projecte i aquest estudi que esteu duent a terme és la durada en el temps, és l'espai, perquè ja porteu més de 3 anys i esteu continuant fent aquest estudi.
Sí, això és l'important, perquè clar, un any, al principi dius, mira, va, farem un any a veure què surt, però clar, per condicions meteorològiques, hi ha moltes variables que no, en un any no tens prou. Portem aquests 3 anys i la intenció seria, bueno, i és continuar al llarg del temps, per precisament hi ha moltes coses al mar, que si el canvi climàtic, que si prospeccions petrolíferes, contaminants, i bueno, al llarg de l'any doncs, podem veure aquestes oscil·lacions, si hi ha espècies més afectades que altres, si hi ha espècies que crien o no, va bé fer-lo així, no? Tant durant molt de temps.
Aquest resultat demostra que aquest espai del nostre Mediterrani està en bon estat, el fet de tenir presència d'aquestes espècies?
Sí, bueno, bon estat. En principi, a veure, veiem que sí, que l'estat no és greu, que està bé, tot i que ja estem veient, encara que sigui una curta durada de temps, que hi ha espècies que sí que sembla que en aquests 3 anys han millorat, altres veiem que es mantenen, i sí que hi ha algunes que no veiem gaires, no? Durant més temps, a veure si amb més dades podrem això confirmar aquestes tendències. Ara encara és d'hora, sí que hi ha algunes espècies que sembla que estan en bon estat, però ja t'he dit, també hi ha altres que no tant, no?
Aquest espai de mar, com està en comparació amb altres indrets del Mediterrani?
Clar, hi ha altres equips de gent, altres entitats que estan fent aquí l'estudi a la zona de l'estret de Gibraltar. Clar, comparat amb l'estret de Gibraltar, allà hi ha molt trànsit, hi ha molt perill també de col·lisions dels cetacis amb els vaixells, i bueno, en comparació, clar, amb aquell punt, doncs nosaltres estem millor. També hi ha força trànsit, déu-n'hi-do, entre les costes balears i catalanes, i també d'altres que van a altres zones d'Europa, del Mediterrani. Però bueno, en quant a col·lisions i tal, també és un tema que seguim i veiem que de moment no hem detectat que sigui un risc potencial molt, molt alt, no? En quant almenys el tema del trànsit.
Quin és el procediment i la manera de fer un estudi d'aquestes característiques? De quina manera es du a terme, com es fa l'estudi de camp, quanta gent hi treballeu, perquè suposo que deu ser una feina que no es pot fer en un grup reduït de persones, no?
No, es necessita bastant i força gent. A més, ho fem amb voluntaris, no? Totalment, és de forma voluntària, gent que s'apunta, i llavors, bueno, sobretot hi ha gent que són estudiants o llicenciats en biologia, ciències ambientals. Llavors tenim un equip que som uns quants veterans, però que contínuament estem oberts a la participació de més gent, que clar, que se'ls ha de formar, perquè i potser tenen estudis teòrics i tal, però la pràctica és fonamental. I llavors el que és la metodologia d'estudi, sortim un mínim de 2 vegades al mes a vegades sortim més, fins a 3 o 4 o 5 vegades, i fem el trajecte entre Barcelona i Palma i també entre Barcelona i Eivissa. Si tinguéssim més gent, potser podríem arribar a fer també Menorca, no? Això és un procés que es va apuntant la gent, però hi ha gent que marxa, com que ho fem de forma voluntària, i bueno, a veure si arribem a més gent i podem cobrir totes les illes.
Compten amb la col·laboració d'altres sectors professionals? Estem pensant, per exemple, en el sector professional pesquer. Ho diem perquè en d'altres entitats hem parlat en altres ocasions i ens han dit, mira, estem en contacte amb els pescadors a fi efecte de si en algun moment determinat el viren o veuen o tenen constància de que per alguna zona hi ha aquesta espècie o aquest tipus, que ens facin un avís.
Sí, bueno, diguem, les dues col·laboracions més importants que tenim, una és fonamental, que és la naviera baleària, no?, que és la que es permet fer això. I després també tenim contacte amb la xarxa de rescat de fauna marina, que és pertany a la Generalitat, i ells sí que, bueno, si detecten a vegades doncs, alguna epidèmia de dofins, alguns varaments d'algunes espècies a la costa, com que nosaltres estem també anant i venint, doncs podrem potser confirmar alguna cosa que ells hagin vist i tal. Amb el sector de pesca no tant, perquè com que és un trajecte en alta mar i tal, tampoc hi ha... Realment no observem molts vaixells de pesca. És una zona que no és... almenys en el trajecte, la zona que fem, no hi ha gaires vaixells de pesca, tampoc, no.
Comentava vostè que entre aquestes nou espècies hi havia el més habitual, que era el dofí ratllat. També n'hi havia, com per exemple el rorqual, i fins i tot havien comentat també que s'havien produït albiraments del que coneixem com a orca. Sí. Quines són les altres espècies que es poden veure o trobar en aquest trajecte?
Sí, doncs, bueno, tenim aquestes, no? Bueno, la orca ja t'he dit que la podem gairebé descartar perquè només va ser una vegada i amb molta sort, no? Les altres espècies són el catxalot, també, que és un animal que dona impressió de veure'l, i després el cap d'olla gris, el cap d'olla negra, i el dofí mular i el dofí comú. Amb aquestes ja completem el ventall d'espècies que més o menys es poden observar a la nostra zona.
Tot i que també dins d'aquest, no sé si forma part d'aquest estudi o no, però han manifestat que en aquest trajecte, a part de cetacis, també es té l'oportunitat de veure moltes altres espècies marines, no?
Sí, és que això aprofitem i l'objectiu principal són els cetacis, però també anotem ocells marins, que també bueno, es veuen força sovint. A l'època de migració, que és la primavera i la tardor, es veuen també ocells migradors entre la costa peninsular i Balears, i bueno, també taurons, hem observat tintoreres, després peixos lluna, peixos voladors, aquestes entre els peixos són els que més surten, alguna mantarraia, que més la tortuga marina també hem vist. O sigui, anem complementant. També apuntem les meduses i, bueno, i restes de contaminació també les anem apuntant.
Quin és al final l'objectiu, on volen arribar i per què volen utilitzar les dades que surtin d'aquest estudi?
Sí, l'objectiu sobretot és el tema que hem comentat al principi, de fer divulgació. Primer és conèixer a la nostra zona, que és el que hi ha, i després això, fer-ne divulgació. Però el tema que també he comentat de que hi ha molt desconeixement i que la gent es pensa que és un mar pobre, no? Si la gent té més consciència i sap que davant de les nostres costes hi ha tota aquesta biodiversitat, doncs potser es mobilitzarà o tindrà un respecte més gran pel mar, no? Aquest és un dels objectius principals.
Hi ha alguna cosa a veure amb la ubicació i el control d'aquestes espècies? És a dir, descobrir algunes de les seves costums, algunes de les seves rutes habituals, poder?
Sí, no, i tant, és veritat. Clar, i el tema de que comentes és molt, molt important, no? Hi ha espècies que ja hem detectat que crien aquí. Hem vist mares i grups de mares amb cries de rorqual i de catxalot. Després hi ha altres espècies, com el dofí ratllat mateix, que és molt abundant, però si ja és una guia d'aquestes d'identificació i tal, te diu que viu de forma sedentària al Mediterrani, i nosaltres hem vist que no, que és molt abundant el que és primavera i tardor, però a l'hivern desapareix gairebé completament. De centenars que veiem a la primavera fins a cap, o un només o dos, a l'hivern. I és això, és veure cap a on van, per què no es queden aquí tot l'any, i, bueno, i confirmar la cria d'aquestes grans espècies com el catxalot i el rorqual. Que, diguem, en general, dic, hi ha molt desconeixement en el tema marí.
Artur Degollada, biòleg i director i coordinador d'aquest programa engegat per l'Associació Biodiversitat Marina. Moltes gràcies per atendre'ns i, a més, sabem que en els pròxims dies, setmanes, continueu amb aquesta labor amb nous viatges d'avistament, no?
Sí, sí. Ara, precisament, aquesta nit m'embarco i demà estaré de tornada de Palma a Barcelona fent observacions.
Doncs moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Entrem en la secció més tradicional, l'enciclopèdia de l'argot mariner, i en l'ànim, amb l'objectiu de divulgar els diferents arts de pesca que s'han utilitzat i s'utilitzen a la costa catalana. Joan Argentó, Rafael Martí, com esteu?
Molt bé, bé.
Avui coneixerem un altre art de pesca, per tant, com que els més habituals ja els hem explicat, ja anem especialitzant-nos una mica. Avui quin tipus d'art de pesca coneixerem?
Pues avui pescarem a la ronsa.
Avui pescarem a la ronsa.
A la ronsa, sí.
Expliquem-nos això.
La ronsa es pot pescar diverses varietats. Ho podem agafar bonyítols, sí. Podem agafar pues, doblades, pots agafar un polp. És una pesquera que pesquem a la ronsa, significa que no estàs amarrat a cap banda.
A la ronsa vol dir que vas que va, a so de corrent.
A so de corrent, però que no estàs amarrat a cap banda. No?
Molt bé.
Quan fondeges, vol dir que estàs parat. Llavors pesquem a la fonda, fondejats. Ja pesquem
a so de corrent.
A so de corrent o del vent o del que hi hagi. Vol dir, vas pescant per damunt l'aigua sense estar parat.
I quin
es
tipus?
Poden pescar doncs, diverses coses, bonitos, igual doblades,
i quin tipus d'art s'utilitza, doncs?
Aquí podem usar, pues, el que vam parlar l'altre dia, el volantí, també s'usa aquí, que pesca en surada, perquè, claro, al córrer no pots arribar, vaja, hauries de posar molt de plom perquè s'enganxes baix, no? El calamar, també podem pescar, que és una potera que un altre dia també ho explicarem, no?
Sí, molt bé, sí, sí.
I a la doblada també, el volantí.
Més que un art de pesca, estem parlant d'una manera...
Abans pescava també, si era la sarxia, en això. El tonaire, que ara s'ha prohibit, també es pescava la ronsa.
És a dir, que més que un art de pesca, és una manera de pescar.
Sí.
Pescar la ronsa.
S'usa en diversos artilugios.
I la ronsa suposa que vol dir que tal com la corrent
t'estira... Te quedes clavat, si per la corrent o pel vent, és el mateix.
Molt bé.
Si hi ha una mica de vent d'un lloc, doncs corres pel vent. Mana, el vent te vas tirant cap a... Que no hi ha vent i es calma, doncs vas per la corrent. Tantes la corrent, tira la barqueta o el botet o la barca que hi hagi.
Pescar la ronsa. Pues, Rafael, Joan, moltíssimes gràcies. Ara mos veiem en l'apartat gastronòmic. Fins ara.
Adéu-siau.
El ranxo a bord.
Encedem l'apartat gastronòmic. Joan Argentó i Rafael Martí, aquí els tinc a los estris i patullant. I ho veig amb una espècie de mar, no? Ho veig amb un peix amb molt de color, no? I que té una certa... Té un cert encant, no?, per molta gent, tot i que també la gent lo veu com a molt perillós. Què teniu entre mans, Joan i Rafael?
Pues tenim un peix molt bo, a pesar de que és el que has dit tu abans, que a molta gent li fa, però jo m'encanta i és un peix molt bo.
I molt preciat a les isles.
Estem parlant
molt
de la morena.
La morena, un peix que normalment ensenyen quan fan reportatges,
sí,
al fons del mar, amb molt de color, molt llarg, però que amb aquella cara que té, sí, aquelles dents, diràs que fa una mica de respecte, no?
Pues tenim una morena que hem agafat el palangre i la farem en arròs.
Amb arròs.
Li tallarem el cap, li traurem totes les vísceres i el cap l'apartarem. I farem 6 o 7 talls fins al melic, tallar obert, i el farem en arròs.
Fins al melic?
Sí.
Això vol dir que del melic a la cua...
La cua ja és més espinosa, però com que és bastant bonica, i d'això en tenim prou.
Molt bé. Per tant, si hem de triar, prioritzem. Des de tallem el cap i des del coll fins al melic.
Fins al melic.
Molt bé.
Agafarem el morter i farem una picadeta. Xafarem 4 o 5 alls, una miqueta
De pebre roig, potser?
Pebre roig ja vindrà, el que passa que ara me'n recordo del julivert, una tomaqueta i la culleradeta de pebre roig. Ho xafarem bé, posarem una mica de sal perquè no m'ho saltin
los alls a la picada,
los alls, i ho esclafarem bé. Agafarem un olla, la que tenim, perquè aquí la barca ho fem tot en la mateixa cassola. No és com el restaurant que trien aquí, no, tot va igual. Posarem oli d'oliva de la collita, 4 cullerades bones de
pebre, d'oli,
perquè la morena també és algo grassosa, no cal posar molt d'oli.
Això anava a dir, la grassa vol dir que sí, està arròs,
no,
quedarà meloset, no?
Encara que sigui així, no ho és.
Quedarà pegalós, meloset,
no? La pell és el més bo que té. Pareix que sigui grassa, però no ho és. És boníssim.
Per tant, mos estàs dient que un cop cuinada la pell és bona, també.
Oh, el més bo de la morena. El més bo és la pell.
Sí.
Molt bé.
És més gustós.
Pues bueno,
4 cullerades d'oli, no?
Tirarem la picada al foc, com sempre, quan això ja està una miqueta sofregidet i així, li tirarem l'aigua. Per a 4 que posem... Pues, un litro d'aigua.
Aproximadament, sí.
Acte seguit, tirarem la morena i que bulli. I una vegada ha començat a bullir, tirarem l'arròs. Uns 15 a 19 minuts, com que sempre gastem arròs d'esta.
Molt bé.
Farem propaganda, però és igual, l'arròs bomba.
Arròs arròs del Delta de l'Ebre, eh?
I quan ja estigui a mitjan la tastarem de sal i ja una vegada ja l'arròs veigues que està i
li ficarem lo pebre
que has fet curt, pues li tires una miqueta d'aigua, normalment sempre estic una mica de caldo calent per no
de color, no li posaràs una miqueta
de pebre.
Ja li he posat una cullerada de pebre roig a la picada.
Molt bé, i això ja li dona un cert coloret, no?
Ja el té el color, jo no m'agrada.
Molt bé.
Lo charleston que li
posa, safrà, no?
No m'agrada a mi, lo charleston.
Safrà.
Molt bé,
la safrà esta, no. Lo charleston ell gasta, jo gasto pebre roig. I bueno, senzill, i a menjar i bo.
I
el qui li hagi fet en quan una mica, que s'atrevixi que ho provi. I em tornarà la contesta.
Arròs amb morena. És l'especialitat gastronòmica d'avui. Rafael, Joan, hasta el pròxim programa. Vinga, bé.
L'acordió del Grumet.
Diuen que el peix bacar és un tema que ens interpreten a l'estil més tradicional de les Terres de l'Ebre, Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries.
Encara no ha sortit lo sol i aquí al moll no queda cap barca. Cada matí està més lluny l'enfilada. diuen que el peix és car i no es parla de tota una vida viscuda a la barca. Diuen que el peix és car, diuen que el peix és car, de la mar ningú parla. Potser trobeu mar grossa o l'aigua ben calmada. No hi haurà cap timó que vulgui tornar sense calada. Que la Verge del Carme vos doni un bon viatge i la Rosa dels Vents guia el bon camí a cada oratge. Els cau pescat a prop, rumba al port i aguaiteu la casa. Qui a casa té un pescador sempre espera. Si heu tingut bona sort, los amics, lo gotet, la xerrada i un plat a la taula. Si heu tingut bona sort, si heu tingut bona sort, a dormir i a la barca. Potser trobeu mar grossa o l'aigua ben calmada. No hi haurà cap timó que vulgui tornar sense calada. Que la Verge del Carme vos doni un bon viatge i la Rosa dels Vents guia el bon camí a cada oratge. Potser trobeu mar grossa o l'aigua ben calmada. No hi haurà cap timó que vulgui tornar sense calada. Que la Verge del Carme vos doni un bon viatge i la Rosa dels Vents guia el bon camí a cada oratge.
Panorama Nàutic.
Avui en el Panorama Nàutic hem convidat el senyor Ernest Marco, que és gerent de Procornellà, Fira de Cornellà, des d'on s'organitza la Mediterranean Diving, concretament el Saló de la Immersió, que aquest any arriba a la 16a edició. Senyor Marco, benvingut al Blau Marí. Què tal?
Hola, bon dia.
Jo no sé si parlar de molta satisfacció el fet de que aquest Saló de la Immersió aquests últims anys està agafant un recorregut i una promoció espectacular, no?
Sí, la veritat és que estem molt satisfets. Com has dit abans, és la 16a edició. Vam tenir, per això, els inicis van ser molt durs. A partir del quart, cinquè any vam anar cap amunt, cap amunt, cap amunt. Portàvem ara uns 6-7 anys que, bueno, vam anar trampejant la situació amb el motiu de la crisi, però la veritat és que a l'últim any ja vam créixer i aquest any la veritat és que el creixement en nombre d'expositors és del 40% respecte a l'any passat, vull dir que estem molt, molt satisfets, molt.
I més, estem parlant d'una fira que s'organitza a Cornellà, per tant, un gran esdeveniment que no té lloc ni a la ciutat de Barcelona ni a les àrees habituals d'acolliment de certaments d'aquestes característiques.
Sí, a veure, Cornellà, com saps, està a l'àrea metropolitana, amb la qual estem al costat de Barcelona, i bueno, el submarinisme des de fa 16 anys volia un saló propi i va apostar per Fira de Cornellà. Nosaltres vam recolzar el sector i portem així 16 anys. I la veritat és que, clar, si mires el número de llicències, mires el número de practicants, el número de centres de busseig, tots estan, la majoria, diguéssim, estan aquí a Catalunya i a la zona, sobretot, de Barcelona i Girona, no? Per tant, vull dir, la ubicació és molt bona, tant pels expositors com pel públic.
El fet de que s'hagués passat per aquestes dificultats per mantenir aquesta fira i per donar-li continuïtat, tot vostè això ho lliga a la crisi i a la sortida de la crisi, el fet de que aquests dos darrers anys hagi agafat aquesta volada?
Sí, ha influït molt el tema de la crisi econòmica, la veritat és que ha influït molt, i després també estratègicament, després de reunir-nos amb les principals marques del sector, li vam donar també un tomb a el que era la fira en si, amb més activitats, amb més promoció, amb el tema de les xarxes socials, i crec que tot això en conjunt ha fet que, doncs això, que es potenciï la fira. No?
Del 6 al 8 de març, a Cornellà, sí. Aquesta 16a edició del Saló de la Immersió. Què em destacaria d'aquesta edició?
Bueno, jo destacaria, sobretot, la presència de les marques principals de fabricants, vull dir, Cressy, Mares, Aditec, De Profundis. Després hi ha moltes agències de viatges. Si no les he comptat malament, se m'agradaria una desena, vull dir, de diferents països, a més. Tenim bastanta presència internacional d'expositors, venen d'Itàlia, de Moçambic, de Reina Unit, de Mèxic, d'Indonèsia, de Maldives. Vull dir, per tant, comença a ser ja un saló internacional com havia sigut fa 10 anys. No? Vull dir que això és molt important també que vingui països de fora i que la gent que practica submarinisme pugui tenir destinacions diferents del que és la costa d'aquí de Catalunya i d'Espanya. No? I després també jo destacaria també sobretot el recolzament de moltes institucions i de tot l'entramat del sector. No?
Més enllà del que és el factor expositiu, han dotat aquest saló de tota una sèrie d'activitats complementàries des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de l'audiovisual, que fan que aquest saló encara sigui més atractiu.
Sí, durant els 3 dies acompanyem el que és la zona expositiva amb unes jornades tècniques professionals amb la qual es fan xerrades, es presenten novetats, es passen documentals, es passen pel·lícules de submarinisme, vull dir, amb la qual cosa, doncs la gent professional del sector té una visió molt actualitzada de tot el que són novetats i de tot el que en aquests moments hi ha dintre del món del submarinisme. Hi ha la presentació també del Festival Mima de l'Estartit, vull dir, hi ha molta activitat. I després a la fira es fan moltes activitats paral·leles, com els batejos d'immersió que es fan pels nens i les nenes petits perquè comencin a iniciar-se. I després hi ha també molta activitat a la piscina amb demostracions d'apnea. Ens venen els tres principals practicants d'aquí d'Espanya, que és la Mara Torrealba, el Miguel Lozano i el Santiago Jaques, que tenen els rècords d'Espanya i rècords d'Europa i del món. Després tenim exposicions, fem moltes exposicions. Aquest any hi ha una del casc clàssic, de busseig clàssic, amb presència de cascos de 16 països diferents. I també l'Assemblea General de l'Associació Espanyola de la Història del Busseig ha instaurat el premi del buzo d'honor, diguéssim, que li donen aquest any a l'Eduard Anvella, que va ser dels pioners del busseig i que, si no recordo malament, té 91 anys. I és la primera vegada que donen aquest premi i el faran a Fira de Cornellà.
Clar, el fet de tenir aquest acte simbòlic, per exemple, i que sigui el primer dels premis d'aquestes característiques, clar, han agafat una persona rellevant, una persona històrica, una persona que el 1957 pues, va aconseguir baixar fins als 100 metres de profunditat.
Sí.
Per tant, estem parlant d'un símbol, però aquest premi tindrà continuïtat?
Jo m'imagino...
En el marc de la fira?
Jo m'imagino que sí, que aprofitaran la presència de la fira per, no sé si cada any o bianualment, però jo crec que sí que se seguirà fent.
Un dels temes que hem trobat més destacat de tota aquesta informació és aquest espai de debat, aquestes jornades tècniques,
sí.
Que una mica entrant en la dinàmica a la qual anem la societat i estem abocats, és a dir, debatran sobre el desenvolupament sostenible dels fons, que
sí,
quan se parla d'activitats subaquàtiques i submarinisme, evidentment és el
és un
el
tema que preocupa exacte. Molt, sí. Sí, la veritat és que el tema aquest del medi ambient, en general, va molt lligat al món dels fons marins. No? I, pues clar, lligar el que és el submarinisme amb la pràctica nàutica, diguéssim, pues bueno, es té que intentar arribar a un consens i no fer perillar tot el que els fons marins, no?
Veiem moltes activitats complementàries, moltes presentacions. Això vol dir que la gent que hi ha al voltant d'aquest món cada vegada veu més aquest Saló de la Immersió com el punt de trobada anual per presentar novetats,
sí,
i per parlar-ne de les coses?
Sí, és el punt de partida de presentar novetats. Pensa que la fira es fa ara el mes de març, que és just un mes abans de la Setmana Santa, que és quan comença el fort de la temporada. La temporada del submarinisme, doncs això, va des de l'abril fins a l'octubre, més o menys, el que és la temporada més forta. Llavors aquí presenten el que són totes les novetats de cara tant als professionals com al públic aficionat que ve al Saló.
La presentació del Festival Mima, sí, aquesta no és la primera vegada que s'havia fet ja, no?
És que
aquest ja és un clàssic, no?
És un clàssic que es fa ja fa des de fa molts anys. Sí, sí.
I per tant és bo i és atractiu també que sempre sigui el Saló de la Immersió, sí, on es fa la presentació d'aquest,
sí,
festival.
Sí, tenim,
no?,
molt bona relació amb el Parc Natural de les Illes Medes i des de fa molts anys que es col·labora amb ells.
Per tant, a on creu que... Vostè li destacava aquesta vessant ja més internacional del Saló.
Sí.
Una vegada revifat aquest atractiu i aquesta promoció del Saló, quines són les perspectives des de l'organització que es veuen de cara als pròxims anys?
Bueno, de cara als pròxims anys jo crec que tenim encara recorregut per créixer més amb superfície expositiva, i el tema seria aquest, no? Més expositors, més internacionals i sobretot, pues això, les jornades tècniques, intentar, pues, si es pot millorar, pues millorar-les, no? Vull dir, jo crec que anem en la bona direcció.
Quina quantitat de visitants esperen?
Calculem entre 12.000 i 14.000. Normalment, els dos últims anys estem al voltant de 12.000 i 14.000 visitants.
Això els treu el son o els preocupa més el volum de negoci que pugui generar entre els expositors i entre totes les activitats que s'hi presenten?
Bueno, més que, saps què passa? Que és un saló que té un públic molt fidel. Llavors, la gent que ve al saló normalment, vull dir, compren, vull dir, fan encàrrecs, fan... Vull dir, el ser gent molt professional o gent que no són professionals però que són molt aficionats a aquest sector, sempre miren a veure quines novetats hi ha, i normalment els expositors surten molt contents de la fira perquè fan negoci, no? Vull dir que, a part del número de visitants que puguin venir a la fira, el que és important és que els que vinguin comprin, no? I jo crec que això es aconsegueix amb un percentatge alt de gent.
A més, es presenten alguns documentals i algunes activitats audiovisuals, no, també?
Sí, sí, es presenten bastants audiovisuals del tema de Canàries, del tema dels taurons. Es presenten també aquí els jardins de la selva. Hi ha diferents documentals. Els últims descobriments que s'han fet de naufragis al mar de Tarragona. Vull dir, hi ha documentals molt interessants.
Aquests darrers són documentals que han tingut també certa repercussió, no? Que
sí.
La part de càrrec del Josep Maria, no?
Sí, ho presenta la Societat Catalana de Recerca Subaquàtica.
Molt bé. Bueno, en tot cas, jo a mi només em resta que ens inviti.
Home, ja,
com ho faria vostè per invitar la gent a...
Pues mira, teniu la Fira de Cornellà oberta els dies 6, 7 i 8 de març. Aquest any hem millorat, jo crec, el tema dels horaris. Vull dir, aquest any fem uns horaris divendres i dissabte de 10 del matí a 8 del vespre. Vull dir, hem allargat una hora més obert al públic. En canvi, el diumenge obrim de 10 del matí a 4 de la tarda. Per això era una petició dels expositors, perquè després de l'hora del dinar el públic ja anava de baixa, llavors els expositors prefereixen ja recollir perquè tenen unes hores encara per recollir i anar-se'n ja a les seves destinacions.
Senyor Ernest Marco, gerent de Procornellà, entitat que organitza aquest Saló de la Immersió a Cornellà, aquesta edició del 2015, la 16a, esperem que sigui tot un èxit i li desitgem més èxit encara de cara al futur. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Plàncton.
Aurora Requena, la nostra biòloga, la biòloga de plàncton, avui ja aquí amb nosaltres. Què tal? Com estàs? Avui, en teoria, és dia d'excursió.
Sí, però penso que avui és una excursió portes... amb la imaginació, trobo.
Ah, per tant, avui no ens mourem pràcticament dels estudis. És a dir, que haurem de fer volar la imaginació perquè portes poques ganes de caminar.
Sí, avui és un vol, però farem amb la imaginació... o en avió, no. I probablement ningú vulgui tornar del lloc on us explicaré avui.
Per tant, hem d'entendre que seria una excursió no gaire agradable, doncs.
No, avui no és una excursió agradable. Però trobo que, bueno, que són alguns dels temes que de tant en tant es convé tocar, no?
O vinga, cap a on ens portaries imaginàriament?
Imaginàriament, sempre queda clar. Doncs avui us volia parlar de les illes de brossa que tenim als oceans.
De les illes de brossa que tenim als oceans.
Efectivament.
Ah, una excursió molt surrealista, no?
Sí, una miqueta. Ojalà no existessin aquestes illes, però bueno, hi ha alguns científics que diuen que existeixen algunes illes. No se les heu d'imaginar com una... com una superfície compacta, no? Si no, més aviat, la manera de dir-li ja és parlar d'unes concentracions de brossa que es troben a diferents punts dels oceans. En els punts, doncs, les corrents marines, que tant hem parlat aquí, doncs, en els punts en què les corrents marines es concentren, vale? Llavors, com aquestes corrents, entre d'altres coses que porten i de servir de migració per als animals i tot, també porten a les restes de brossa, i sobretot de plàstics, i aquestes es concentren en uns girs i, bueno, generen com una certa superfície que s'anomena o és així coneguda com illes, no? Com illes de brossa. Sobretot, com us comentava, aquestes illes estan formades per plàstics, val? Més que res, és una de la part de la brossa que potser més es manté, no? I no tampoc plàstics grans, sinó durant tot el viatge i tot el temps que estan dins de l'aigua i que els dona la llum del sol, aquests plàstics es van fent cada cop més petits, val? És a dir, al final estem parlant de microplàstics o de nanoplàstics, val? Nano vol dir molt petit. Així que... us porto una miqueta a aquestes illes perquè, bueno, com podeu pensar, no són illes naturals, són illes artificials, no? Aproximadament el 80% d'aquestes illes està formada per la brossa que prové directament dels continents, on vivim tots nosaltres, no? I últimament m'ha sortit alguns articles que deia que hi ha unes quasi 13 milions de tones de plàstics als oceans i que una gran part... Aquest article ens comentava que una gran part ve de Xina, no? Probablement d'aquest continent encara tot el tema de la separació de la brossa domèstica i del reciclatge doncs encara no es fa tot bé, no? Però hi ha altres científics, com la gent del projecte Malaspina, que si recordeu és un projecte espanyol que va recórrer tots els oceans de la Terra, parlen de que no es van trobar tants de plàstics com pensaven, no? que es trobarien.
Bé, clar, perquè hi ha gent que posa en qüestió aquesta famosa
illes
de plàstic de dimensions gegantines.
És una de les conclusions que van arribar al projecte aquest Malaspina, no? El Carlos, i que té el Carlos Duarte al capdavant, no? Aquest científic tan reconegut. I llavors, de fet, una de les conclusions d'aquest projecte és, bueno, vale, però si se sap que aquests plàstics arriben al mar, però no els trobem flotant, on estan? És una mica una pregunta que després d'aquesta expedició i de començar a analitzar totes les dades, doncs és una pregunta que es fan, no? I llavors, clar, és una de les hipòtesis bastant tremenda, no? Perquè diu que aquests plàstics, que comentava al començament, es fan cada cop més petits, doncs realment ja no estan a l'aigua perquè estan ingerits pels peixos, no? I, bueno, és una miqueta... el drama ve perquè ingesta aquests peixos, bueno, doncs, peixos més menuts, aquests peixos més grans es mengen els menuts, i, bueno, això, aquests plàstics, d'alguna manera, es queden, diguem-ne, dins de la cadena, no?
O això, o que puguen estar submergits, no?, també.
Sí, també, potser, bueno, el gel, també, comenten que també es poden quedar dins dels gels, als pols, i, doncs, i també brossa també s'ha trobat en altres projectes que s'han portat aquí, com si recordeu el projecte Hermione, que estudiava els sediments dels grans canyons submarins i que una de les seves sorpreses va ser totes les restes que es van de plàstics i de brossa que es van trobar en aquests canyons 1.000 i 2.000 metres de fondària.
En tot cas, el que sí està clar és que això pareix que ja comença a preocupar, no? Està...
Sí, jo crec que ja estem en aquest punt de que ja està clar de que algo passa, no? Potser en una mesura o en altra, i llavors en un moment en què si bé hem de començar a ser més conscients, no, del tema del consum de plàstic, però bueno, trobo que crec que estem en el camí, no? O almenys a nivell de ciutadà, jo crec que estem en el camí de pensar, de reduir aquest consum.
A través del reciclatge i a través d'altres pràctiques que...
Com i reduir també simplement el fet de comprar-ne coses en plàstics, no? També això ajudaria, trobo.
Doncs, Aurora, bueno, l'excursió, com a mínim, per conscienciació ens ha agradat. En tot cas, ha sigut
una excursió
més agradable, no? Però, en tot cas, va bé que de quan ens remoguin la consciència, no? Per tal de que en el nostre dia a dia intentem fer les coses bé, perquè si algun dia en algú se li ocorrís portar-nos d'excursió en una illa d'aquestes característiques, com m'has fet tu avui, pues no ens seria gens agradable. No? Aurora, hasta el pròxim programa. Adéu-siau.
L'Arxau.
I ara entrem en l'apartat més cultural del programa. Vosaltres segurament sabreu que a l'antiguitat es navegava mirant al cel. Ara tota mena d'utilitats i d'avanços tecnològics fan que això no calgui. El mal de Ramon marxa fins al Museu Marítim de Barcelona. Allí ens espera l'Albert Pla, responsable del planetari d'aquesta entitat, per explicar-nos una d'aquestes activitats. Com navegar mirant al cel.
Doncs avui anem a parlar d'astronomia i navegació, i per parlar d'aquest tema, qui millor que Albert Pla, que és el responsable del Planetari del Museu Marítim de Barcelona, que és el responsable de que aquest mes de març s'enceten aquests cursos per saber navegar mirant al cel, concretament al cel de primavera. Albert Pla, què tal? Benvingut al programa.
Hola, benvingut.
Una vegada més s'enceten aquests cursos per tal de mirar el cel quan comencem a navegar pel mar. Uns cursos que són periòdics, no?
Sí, normalment ara ho fem cada trimestre perquè coincideix amb el cel de temporada. És a dir, que el cel no és el mateix a mesura que el anem veient. Sí que és el mateix si tinguéssim la capacitat d'estar 24 hores i anar veient tot el cel com va passant. Però en principi tenim un cel de primavera, un de tardor, un d'estiu i un d'hivern.
Per tant, al mes de març començarem a saber com navegar mirant el cel de primavera. Quines característiques té el cel de primavera?
El cel de primavera té la característica d'entrada que té el carro molt alt i que veiem molt bé com situar la perla polar, que és un estel molt important pel navegant perquè sempre ens indica el nord i la seva alçada ens dona la nostra latitud. I després veiem alguna sèrie de constel·lacions com el Lleó, com els Bessons, que ja està caient, o que diguem que queden també molt altes en el cel, que ens descriuen l'eclíptica molt bé, que és el camí del sol. El camí del sol a la nit, que és el zodíac, o l'eclíptica, el veiem molt bé.
Llavors, anem a conèixer una mica més del tema. En què ens hem de fixar a l'hora de navegar? Parlava dels astres, parlava del carro gros, del carro minut, o de la ossa major i la ossa menor. En què ens hem de fixar a l'hora de navegar en primavera?
Bueno, en primavera i en la resta de l'any, perquè de fet no és que nosaltres ens hem de fixar en els astres de la primavera. Simplement que nosaltres el que fem és que els navegants no tenen tan fàcilment el poder veure els astres, perquè per veure els astres, quan navegues és difícil. Estàs més pendent de navegar que de mirar els astres. I el que fem nosaltres és explicar al planetari quin cel tenen i quines particularitats té cada cel en cada època de l'any, no? I expliquem, per exemple, a la primavera, que el Sol, el 21 de març, es situa en un punt molt important, que és on es creua l'equador i l'eclíptica, i fa que el dia sigui igual que la nit. I llavors el planetari, el que expliquem, és que aquell dia el sol surt exactament per l'est i es pon per l'oest. Vol dir que un navegant que estigui navegant i vegi la sortida del sol, si posa proa al sol, el seu compàs ha de posar exactament l'est, és a dir, 90 graus. I li servirà, per exemple, per poder comprovar si el compàs és bo o no.
Perquè ja... quan va començar els navegants a fixar-se amb els estels, a fixar-se amb el sol, d'on sortia per poder navegar?
Justament va començar pràcticament amb la navegació oceànica, i això va ser fa més de 2.000 anys que va començar els navegants de Polinèsia a extendre's pel Pacífic, i van estar durant pràcticament 2.000 anys navegant amb els estels, i podem dir que són els primers grans navegants. Des, després va seguir, doncs, al voltant de l'any 1200-1300, l'Europa que mira al mar, és a dir, Portugal-Castella, que envien les primeres expedicions a circunvalar l'Àfrica i anar cap a les Índies. Al segle, doncs, parlem del 1500, segle XVI, des del segle XIII al segle XVI, van ser 300 anys de navegació oceànica, que es va aportar molt més riquesa que no pas la Polinèsia, perquè es va aportar tota la cultura àrab, que van desenvolupar la matemàtica esfèrica. Però podem dir que tenim ja, ara que farem aviat 500 anys de la volta al món, serà d'aquí 4 anys, farà 500 anys, doncs portem més de 500 anys fixant-nos realment en els estels i fent càlculs astronòmics amb ells per navegar. El que passa és que, torno a repetir, els polinesis ja es van fixar amb el Sol i amb algunes estrelles que els hi passaven pel cap per tenir una mínima idea d'on es trobaven.
Per tant, la importància de mirar el cel, de mirar els astres a l'hora de navegar, perquè si ve a la primavera el Sol, si posem prou al Sol, ens anem cap a l'est, per exemple, a la tardor, si posàvem prou al Sol, en teniríem.
També, perquè coincideix, el dia aquest exactament de primavera i de tardor, que el Sol surt per l'est i es pon per l'oest, això coincideix perquè són en els equinoxis. Nosaltres el que fem en el planetari és explicar aquests fenòmens, que el que fan que el navegant entengui quatre regles bàsiques per tenir una idea d'on està.
Què són?
Home, doncs són, per exemple, la sortida del Sol, l'azimut, la sortida i la posta. És saber l'azimut solar a la sortida i a la posta. Després, saber quan el Sol està al migdia, això es pot fer, evidentment, amb un sextant, però hi ha uns petits càlculs perquè cada dia no és igual. Resulta que nosaltres ens pensem que fem voltes ben rodonetes al voltant del Sol. I no és veritat, són el·líptiques. Llavors hi ha un petit càlcul del canvi de temps, que se'n diu l'analema, que això ens ho dona fet tot el GPS, inclús els almanacs ens ho dona calculat. Nosaltres el que li expliquem al navegant és una mica una certa navegació d'emergència. És a dir, no tens GPS, no tens almanac, no tens rellotge, no tens sextant. Quina qüestió intuïtiva tindries com els nostres avantpassats per mínimament poder saber cap on vas.
Efectivament.
Això és el que fem nosaltres en el planetari. És a dir, donem una mica aquestes eines als navegants.
Per tant, és un curs introductori a l'astronomia de navegació o també per refrescar coneixements?
Aquest que farem a l'abril és un curs introductori. El que passa és que serveix per entendre, no?, el procés històric que ens va portar també a la descoberta del cel d'una manera mecànica. No? Uh-huh. El que va fer que el cel fos com un rellotge, i el que expliquem és tot això, que és una aventura no només amb l'astronomia, sinó que la gent que ve en els cursos disfruta des de l'aspecte no només, diguem, físic, sinó que també és l'aspecte històric, és l'aspecte mitològic, però sempre està orientat al navegant.
I totes aquelles persones que són navegants, que s'inicien en navegació i que volen acudir a un curs introductori d'aquestes característiques, què és el que han de fer, senyor Pla?
Pues s'han d'apuntar al Museu Marítim, s'han de posar en contacte amb nosaltres, al Museu Marítim, ja sigui per telèfon o sigui per correu electrònic, i llavors han de sol·licitar informació. Nosaltres fem periòdicament aquests cursos. Ara, l'entrada aquesta a la primavera, farem una xerrada, que és la faré jo mateix, que és la introducció al cel de primavera, i jo ja parlaré del curs que farem a l'abril.
Doncs estirem atents en aquest curs i a l'interès que desperta entre els navegants mirar el cel per tal de posar rumb directe i perfecte allí on vols anar. Albert Pla, responsable del Planetari del Museu Marítim, una vegada més, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i fer 5 cèntims d'aquesta navegació mirant el cel.
A vosaltres per trucar-nos sempre.
A reveure.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu.
Bé, és moment de posar a punt i final, després d'escoltar el Manel i l'Albert Pla, de posar a punt i final el Blau Marí d'avui, que el començàvem parlant de l'albirament de cetacis amb diversitat entre Palma i Barcelona, amb l'Artur de Gollada, biòleg de l'Associació Biodiversitat Marina. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, Joan Argento i Rafael Martins han parlat de com se pesca la ronça i ens han preparat a l'àmbit gastronòmic una rosa morena. Diuen que el peix bacar ha estat el tema que hem escoltat de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries. I a Panorama Nàutic hem parlat amb l'Ernest Marco, gerent de Pro Cornellà, sobre el 16è Saló de la Immersió Mediterranean Diving, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana. A Plankton, l'Aurora Reguen ens ha parlat d'aquesta consciència que hem de tenir i de l'illa de plàstics que diuen que vaga per les nostres mars. I a l'Arjau, navegar mirant el cel, com els avantpassats. El Manel de Ramon ha anat a buscar l'Albert Pla, responsable del Planetari del Museu Marítim de Barcelona. Res més, moltíssimes gràcies per la vostra atenció, per la vostra companyia, i en nom de tot l'equip que fa possible el Blau Marí, ens retrobem la pròxima setmana. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.